Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.
La pressió social ens imposa, com a cossos i com a éssers humans, formar família. I certament hi ha persones que volen fer família, dones que volen ser mares. L'anhel legítim de ser-ho i moltes maneres de ser-ho. Maternitats gestades, adoptives, d'acollida, dissidents, dones que han intentat ser mares i no ho han aconseguit. Vivim en una societat adversa, plena d'històries de persones en resistència activa a un sistema que posa en qüestió aquest desig i crea dolor. Maternitats, tantes i tan diverses.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui a Olot Entén ens acompanyen la Maite Marcó, que s'ha format en pedagogia i teràpia sistèmica i es dedica a la protecció a la infància i al suport a les relacions familiars. I l'Eva Gasull, formada en infermeria i psicopedagogia, que es dedica a acompanyar persones i famílies en el seu procés de vida i a la docència a la universitat. Les dues curioses, emprenedores, inquietes, apassionades de viatjar i de la muntanya, grans amigues i amants de la família i de la vida. Benvingudes al programa, Eva i Maite.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per ser aquí. Escolteu, vosaltres dues sou autores del llibre Històries d'una panxa. Expliqueu-nos per què aquest nom i per què l'heu escrit.
El nom d'Històries d'una panxa ve perquè quan amb l'Eva ens coneixem, de fet, en aquest moment de la nostra vida, ens presenta una amiga comuna, i les dues en aquell moment estàvem amb aquest desig, que volíem una panxa. Per tant, vam tenir molt clar que el llibre s'havia de dir així, no? Històries d'una panxa, i bueno, al final l'ha anat evolucionant i Històries d'una panxa significa això, no? Per representar totes les maternitats possibles. I l'hem escrit primer de tot per nosaltres, perquè és això, en el moment en què ens coneixem ens sentim molt alleugerides de poder compartir l'anhel que teníem per ser mares, però també el patiment que teníem en aquell moment perquè la vida no ens portava a ser mares. I vam pensar que si nosaltres havíem pogut sentir-nos tan bé, al sentir-nos acompanyades, volíem compartir que altres dones també s'hi poguessin sentir.
Clar, de fet, comenteu que també és en aquest intent d'ajudar a dones que estiguin en aquest procés de maternitat, perquè falten referents, compartir aquesta part, no? També aquesta part de desig i d'anhel, però també aquest sentir-se malament, no? O en aquesta situació de dificultats i poder-ho normalitzar, no? Perquè parleu de que hi ha una línia molt fina entre aquest estar bé i estar malament en aquest viatge cap a la maternitat.
Sí. De fet, aquí, no, nosaltres d'inici, quan ens vam conèixer i en aquest desig de compartir tot el que ens estava passant, dèiem, clar, aquí hi ha una mancança del propi sistema que té a veure amb que sovint et pots sentir sol, no acompanyat, no? Inclús quan entres en tot aquest laberint de, no? Aquestes històries de fecundacions artificials, de fecundacions in vitro, no? I entres en tota aquesta espiral, sovint et sents inclús un número, molt poc acompanyat emocionalment, no? I dèiem, aquí amb la Maite dèiem, hem de poder fer alguna cosa, no? I hem de poder fer una guia, dèiem nosaltres, no? Al principi, hem de poder fer una guia emocional de com les dones es van sentint en tot aquest procés. Què ens va passar? ja només nosaltres dues, la Maite i jo compartint, doncs ens vam adonar que dues dones, dues maneres de sentir diferent. Per tant, una guia emocional era completament inviable, perquè cada dona és un món i cada dona sent i sent a la seva manera. I totes les maneres de sentir, totes les emocions que tu puguis sentir són vàlides. No? I llavors vam dir, bueno, què és el que podem fer? Doncs explicar les nostres històries. No? I així ho vam fer a través d'aquestes 11 dones. No?
L'altra és la part de poder dir en veu alta què t'està passant, no? Naturalitzar que això existeix, que hi ha dificultats de vegades i que has de poder-ho dir. El fet de poder-ho dir en veu alta treu tota aquesta part de pes, no? Que portes d'haver-ho d'amagar. Nosaltres en l'Evo vam passar molt soles, no? I ara veiem en perspectiva que diferent hauria estat si haguéssim pogut dir al nostre entorn, no? Tinc dificultat per ser mare, estic fent aquests tractaments, estic en aquest moment, per tant, em puc sentir malament a moments i no haver de dissimular que és un pes més gran que ens posem a sobre, no? A part del dolor o del patiment que ja sentim.
Encara existeix molt d'estigma, no? En la infertilitat, no? I el poder-ho dir en veu alta, naturalitzar-ho, no? I poder dir en el mateix moment que algun company t'està dient, alguna amiga t'està dient, és que jo seré mare, i poder-li dir, doncs a mi la maternitat no m'arriba, no? I poder-ho dir de forma natural, no? Sense prejudici, sense estigma, sense... I aquí tenim molta feina a fer.
De fet, perquè, pel que comenteu, no? De fet, una qüestió tan humana, tan natural i tan universal com és el néixer, no? o el parir, o el maternar, o el ser mare, i que hi ha tant de silenci, no? Però també hi ha tant de patiment i hi ha tantes vergonyes i tant, no? Pot haver una qüestió tan obsessiva i tant d'amagar-ho, no?
Precisament té a veure amb això, perquè estem en un constructe social que sembla que el fet tan natural, no?, de concebre, que com a dona ha de poder ser, no? I per tant, hi ha aquesta part de que et sents molt amb la pressió social i contínuament, no?, t'arriben aquests inputs de que és una cosa que quan tu vols ho tens. I això és totalment fals. Tu pots voler-ho molt i no ho tens. Per tant, aquí és on te comença el patiment i on comença aquesta roda de ho amago perquè en el fons em sento que és una cosa que sóc jo, que no puc, per tant, jo tinc algun problema, per tant, és una cosa meva i et vas posant aquesta càrrega teva, no? I aquesta culpa alhora, perquè no puc, no? I és obsessiu, parlem d'obsessió perquè també és com una paraula que de vegades sembla que no podem dir i obsessió ho és en el sentit de que estàs, o sigui, la teva vida s'enfoca en allò i entres en aquest laberint i tot és allò, per tant, és una obsessió, no? Constantment tot té a veure amb allò, programes tota la teva vida entorn d'aquell desig i del que te marca, no?, tot aquest camí que comences. I avergonyint-se en el sentit de que com a dona hi ha una part això, no?, que et sents com molt aquesta necessitat física i com molt des del fons, no?, de l'entranya, diem nosaltres, de ser mare. I per tant, hi ha una part que com a dona, com a mandat social, sembla que és difícil acceptar que tu no podràs fer una cosa tan natural.
Mm-hmm. Clar, aquest mandat social, de fet, és molt fort, no? I sembla que hi hagi com aquesta correlació de que si tu ets dona, d'una manera intrínseca has de desitjar, no? Voleu decidir ser mare i poder a vegades es perd aquesta visió de l'elecció, de la llibertat, no? Tenim, a dia d'avui, a més, cada vegada més, tenim... ha de ser una elecció des de la llibertat, no? Però que difícil és quan això, no? O quan també igual es planteja molt des d'aquesta mirada més des de la relació heterosexual, no? O aquest fer en família, amb una parella, en aquest cas que sigui home, i moltes vegades aquestes maternitats que surten d'aquesta lògica més normativa també a vegades s'exclouen, no? Quan una dona és lesbiana es pressuposa que igual ja no voldrà ser mare, no? I aquestes maternitats també acaben sent poder a vegades més subversives o més dissidents en aquest sentit. I totes les dificultats que hi ha a nivell del sistema públic sanitari també, pel que comentàveu abans, no? Que són poder algunes pràctiques molt adreçades a una qüestió de vinculada a la infertilitat, però no a altres realitats socials, no?
Sí, sí, completament, no? I l'anhel de ser mare el pot tenir qualsevol dona, independentment de que convisqui amb una altra dona, convisqui amb un home i vulguin fer la família que ells decideixin. O mare sola, no? Que també hi és. I llavors aquests inputs, no? Aquests inputs socials que et van arribant de quan et relaxis ja veuràs que vindrà, no? És a dir, hi ha moltes frases, molts prejudicis que venen des de fora, que et van arribant i que sumen, no? Que van sumant en aquesta càrrega d'això que és tan natural, però que tu no pots concebre, no? I a més entres a fer-te proves i et comencen a dir no, és que no teniu cap dificultat per quedar-vos embarassats, no? Aquí encara el hàndicap és més gran, perquè si jo no tinc cap dificultat, vol dir que la culpa és meva, això tan natural. Que... No? Llavors encara entres més en aquesta espiral de dolor, d'embolic, d'obsessió, no? Que deia abans la Maite. Mm.
I l'altre punt és aquest, no? Que el que hem descobert nosaltres ara amb el temps, perquè tot això és un procés, és que ja teníem una família, no? O sigui, perquè jo estic sola, però tinc una família que m'he creat, sigui perquè estic en parella, sigui qualsevol situació, però és com també arribar al punt de que quan te n'adones de jo ja tinc una família, no? Per tant, he de ser lliure a poder decidir si vull això, tenir fills, no tenir fills, i com arribes en aquest altre estat, no?
Mm-hmm. I si arribo a la maternitat, també perquè la vida m'hi ha acabat portant, no la vida, sinó des de la meva decisió i llibertat, des de l'escollir, però des de la consciència, no? Tot també canvia, no? Mm-hmm. Tot també és diferent des de l'acceptació.
Escolteu, esteu comentant qüestions que entenc que són més des d'aquesta vivència personal, però m'agradaria també que féssiu algunes reflexions respecte a les famílies, a les amistats. Quin impacte té tot això en aquests entorns més propers?
En té molt perquè, i quan vens a més una situació, com dèiem ara, no? de que tu mateixa ho estàs amagant, per tant, a nivell de la família hi ha un punt que també és molt contingut, no? És com una roda, no et pregunten perquè saben que estàs malament i encara et faran més mal, tu tampoc expliques i, per tant, es crea molt aquesta sensació que no saben com cuidar, no saben com estar i per tant, el primer pas és com dir, bueno, en el moment en què tu pots dir un veu alt i ho pots dir natural, la família també amb això es queda com en una altra posició de poder-te acompanyar, no? Però té un impacte a aquests nivells, té impacte perquè a nivell d'amistats, si tu tens amistats que estan embarassades, que tenen fills, tu estàs en un moment que no pots anar-los a veure, que no pots fer perquè estàs en una situació de molt de dolor. I això és difícil, que tu primer ho acceptis i que pensis jo no sóc una mala persona perquè ara no puc fer aquest pas i que aquell impacte amb aquella amistat pot ser que fins i tot es trenqui o se distanciï, que trobis amistats noves, que pots sentir-te, no?, entesa i còmoda diferent i per tant l'impacte és important i això penso que s'ha de tenir en compte perquè si no és com contínuament, nosaltres dèiem també com la similitud, arribaves a una reunió d'amigues o així i és com em preguntaran, sortirà el tema, no? Sempre vas com amb aquella cautela a veure què passarà.
Per mi també pren especial rellevància en aquí el tipus d'actitud, no? De la manera com tu et relaciones amb aquestes amistats. Perquè si amb aquestes amistats pots tu, per activa, no? Decideixes poder compartir aquestes dificultats que estàs tenint, tot es fa molt més fàcil. Si tu no ho estàs compartint i estàs amagant que acabes de fer un procés d'inseminació i just el dia que neix el fill de la teva amiga a tu t'estan donant un resultat negatiu, clar, tu emocionalment no estàs preparat, no? Això ho vaig viure jo concretament, jo no estava emocionalment preparada per anar a l'hospital a veure el fill de la meva amiga perquè jo estava immersa en la tristesa, en el fracàs, en un altre negatiu... No? I la meva amiga, que no és d'aquí, sinó que viu fora, ella estava molt contenta perquè com que el fill havia nascut cap de setmana, que bé l'Eva vindrà a visitar-nos. I l'Eva no hi va anar-hi. Què va passar quan al cap d'un mes jo em vaig sentir capaç d'anar-hi? Doncs em vaig trobar una amiga enfadada, molt enfadada amb mi. Natural, i la puc entendre. Llavors vam poder explicar-nos què ens ha passat a les dues, no? Mm-hmm. I com el meu silenci tampoc havia ajudat a que ell em pogués entendre. I ell em deia, i per què no m'ho explicaves? Dic, és que no podia, no? És com... Mm-hmm. Des d'aquí.
Mm. I escolteu, si parlem, per exemple, dels vostres companys, en aquest cas homes, quina és la vivència? Es viu de manera diferenciada pel fet, en el cas de les vostres parelles, o sentiu que no? Què en penseu de tot això?
La diferència nosaltres la posaríem amb el fet de que tu, no, com a dona, si estàs fent els tractaments, en el cas de quan estàs en aquest procés de tractaments, ets tu que físicament estàs vivint aquell procés. Per tant, això té un impacte físic molt, molt gran a nivell d'hormonació, a nivell, no, emocional, constantment estàs pendent del teu cos, per tant, és una vivència molt, molt intensa. I en el moment en què entres, no, amb la baixada de quan hi ha un negatiu o quan hi ha una situació, també la baixada emocional és molt gran, perquè tu vens de, no, d'una hormonació molt artificial, d'un estat d'ànim molt forçat i després de cop tot baixa. En aquest sentit és diferent la vivència. El fet de que la nostra parella, en aquest cas, siguin homes, nosaltres pensem que és igual que sigui un home o una dona, perquè el fet de que la parella, que no està visquent, no, físicament, sí que entenem, i el que ens ha passat molt a nosaltres és que el rol que s'ha d'agafar és com molt de sostenir, no? Perquè jo he d'estar més bé perquè l'altre està ja molt malament. I, de fet, en el nostre cas, com que l'entorn més proper és molt reduït, no?, que sap tota aquesta situació, la parella és qui, en el nostre cas, va ser així, no?, és qui et fa més el suport. Per tant, és com que pots desmuntar-te més, per tant, la parella encara ha d'estar més fort, no? I, de fet, el llibre que surt la carta, no?, d'una parella té a veure amb això, no?, amb dir, jo no podia desmuntar-me molt perquè havia d'estar molt parella i respectar molt el seu ritme, no?, i acompanyar-la molt des d'aquí. Però pensem que té més a veure amb què és el que està al costat, sigui un home o una dona. Jo penso que en aquest sentit no es viu diferent. El patiment, lògicament, ja és igual i sobretot amb l'afegit que és aquesta part de que he de sostenir, per tant, he d'estar més fort i encara és com una càrrega més.
En aquí...
No, pensàvem aquest tema, que nosaltres en el nostre cas ho vam poder compartir, ens va fer més forts, no?, com a parella, perquè vam poder compartir molt des de validar molt les emocions que teníem, però també entenem que hi ha parelles que això no ho poden sostenir, que també es trenquen en aquest motiu, perquè veritablement el viatge emocional és molt gran, no?, i depèn de com te poses i on van les culpes i on van totes aquestes situacions, pot ser difícil.
Però el compartir amb la parella, i home-dona, independentment, és el que et fa que inclús et puguis fer més fort com a parella, et pugui fer sentir més família encara, malgrat no hi hagin nens. No? Jo sóc, no? Jo vam arribar en aquest punt, és que som una família, tu i jo. No? Disfrutem de la nostra família, no? Perquè el patiment hi és pels dos, sí que físicament, no? I com molt bé deia la Maite, perquè la dona ho sent cada mes, no? Quan li arriba la regla, quan sent... No? No estic embarassada altra vegada o un negatiu o el que sigui, no? Però el dolor, el desig és compartit de voler ser mares, pares, no? Llavors, compartir, parlar i compartir és el que ajuda i ajuda a créixer.
Escolteu, dèiem que podem parlar de molts tipus de maternitat. Us sembla que hi ha maternitats de primera, de segona, que sembla que hi ha com classificacions en aquest sentit?
Socialment hi ha moments que te pots sentir així, no hauria de ser així, perquè totes les maternitats i de fet, no, el que nosaltres intentem reivindicar i el missatge és això, que totes les maternitats són possibles i hi ha moltes cares a la maternitat i totes són diferents. Però sí que en moments és veritat, com que són temes que, no, com abans comentàvem, hi ha més estigma, hi ha més tabú, sembla que el fet de que tu estiguis en una situació així, els dols, no, per exemple, clar, són dols. En el meu cas, per exemple, jo no he estat embarassada en cap moment. Per tant, jo he patit uns dols igualment perquè, no, he perdut l'opció aquesta o he de fer el dol de que no seré mare biològica. Però aquests dols sembla que sí que són una mica de segona perquè estan com socialment, estan com més amagats o més silenciats, no? I és com el cas que jo vaig ser mare adoptiva i també hi ha una part, no, que la maternitat conscient o com molts missatges normalment arriben amb les maternitats biològiques. I és com que l'altre tipus de maternitat, no, sempre has d'estar com molt més posat en que, ostres, conscient són totes, no? I si pensem en l'adoptiva, imagina't que has de fer, no, més conscient que l'adoptiva, que són amb els passos i amb tots els processos que comporta.
Per mi... La importància rau en la paraula maternitat. No passa res si és biològica, si és adoptiva, si és per ventre de lloguer, si és per ovodonació, no? La importància és maternitat, no? Soc mare. N'hi ha, no?, de primera o de segona, però bueno, jo comparteixo amb la Maite que necessitem encara parlar-ne molt en veu alta, perquè tots siguin maternitats en majúscules.
I escolteu, què cal per ser mare? Hi ha diferència entre tenir fills o voler-los tenir? Perquè vosaltres al llibre feu al·lusió, no?, en Gil, en Guim.
En Gil i en Guim són... Bueno, nosaltres això, quan, no?, la meva parella vam decidir ser pares, sempre vam decidir un nom i no? També tenia a veure amb... amb aquest concepte, no? Que arribarà en Gil, i en Gil no va arribar, però per nosaltres en Gil està a algun lloc, no? Per això també posem al principi el llibre quan el dediquem, de que sense sèrie hi han estat, no? Perquè són, bueno, nens que no han acabat arribant, però que per nosaltres signifiquen que mentre teníem el desig de que arribessin, també ens sentíem mares d'alguna manera, i és com una part de pensar què cal, no? Per això fem com la reflexió, què cal per ser mare, tenir fills o voler tenir-los, perquè hi ha un procés, no?, que tu estàs amb aquest desig que també te pots sentir mare, i és com també reivindicar aquesta part, no?, que durant un temps després acabi passant, no?, el que acabi passant, tu t'has sentit amb aquell desig, per tant, com posar-hi contingut de que nosaltres ens sentíem, no?, amb un desig compartit de ser mare, per tant, ens sentíem així. I per això surten a la referència, perquè per nosaltres van ser molt importants, van ocupar molt temps, no?, el nostre pensament, la nostra il·lusió i tot l'amor que ja hi destinàvem.
D'alguna manera, tant en Gil com en Guim ens han ajudat, han fet la seva aportació a les nostres vides. No? I en el cas en Guim, jo sí que vaig estar embarassada, vaig tenir un abort natural, és a dir, no el vaig veure néixer, però sí que el sentia a dintre, no? I tinc el convenciment, igual, no?, que la Maite diu amb en Gil, que només la seva presència, el seu pensar-lo, ja ens ha fet construir molt. Què m'ha vingut a ensenyar, no?, en Guim? Què m'ha vingut, no?, en Gil? Què ens han vingut a ensenyar nosaltres, cap a nosaltres, no?
Mm-hmm. Escolteu, si ens centrem en el llibre, expliqueu-nos, perquè hi ha un fil argumental, un viatge i 11 dones que ens expliquen a cada capítol la seva relació, no?, i la seva història en relació a l'avortament, a la maternitat biològica o gestant, als tractaments mèdics, a la reproducció, l'adopció...
Aquí nosaltres, perquè, bueno, amb això que explicàvem, no?, que som unes apassionades de viatjar i sí que quan van començar a escriure, i van començar des d'això a escriure molt la vivència que teníem en aquell moment de tot el que ens anava passant, no?, i tot això que estàs comentant ara de la maternitat biològica, no?, l'avortament, els tractaments, tot això ens ha passat, l'adopció, no?, tot això és el que hem viscut nosaltres com a experiències. Per tant, hi ha una part molt vivencial al llibre nostre de l'experiència que hem anat tinguent amb això i com emocionalment ens hem sentit. Però després ens va agradar molt aquesta idea, també lligat molt amb això que dèiem, que no podíem fer una guia per tothom, perquè tothom és diferent i totes les dones ho viuen diferent. Ens va sortir la idea de poder-ho representar amb diferents dones, no?, i que cada dona representés una experiència, una història, i lligades amb aquest tema de la passió del viatjar que teníem i de l'Índia com a país, no?, que ens agradava molt per tot el que significa a nivell cultural i també de referència personal nostra, no? I la història és aquesta, no?, que comença un viatge, que són la Jordina i l'Elisa a l'Índia i van coneixent a diferents dones i que cada dona té la seva història i després al final acaba amb això, no?, que al cap de 5 anys es retroben i es poden explicar les històries que han viscut totes en relació a aquest desig que compartien de ser mares, que en el moment del viatge, no?, totes tenien aquest desig i al cap de 5 anys on està cadascuna i què ha après i on ha arribat.
I en aquí també el fet de fer-ho, no?, la idea de fer-ho a través de diferents dones, també se'ns ocorreix en el moment en el que veiem la dilatació en el temps. No? Des del moment que tenim el desig de ser mares, en el moment que arribem a l'acceptació, en el meu cas, jo havia fet l'acceptació, no?, quan vam escriure el llibre, després hi vam fer un últim capítol, però en el meu cas jo havia arribat a l'acceptació de que jo possiblement no seria mare. Jo ja tenia la meva família, no? Havia arribat a l'acceptació. Havia passat molts anys, no? I llavors ens dèiem, són tants anys que a vegades la manera com ho vius ara tampoc és la manera, no? I dèiem, és que podríem semblar diferents dones, malgrat ser les mateixes, però hem patit uns canvis, no? Unes transformacions, no? I llavors ens va semblar que representar-ho a través de diferents dones podria ser una opció.
Mm-hmm. Escolteu, si algú que ens està escoltant li ha agafat ganes de llegir el vostre llibre, Històries d'una panxa, on podem trobar-lo?
El llibre es pot trobar a les llibreries, a Olot, per exemple, a la llibreria Drac, que està, i si no, qualsevol llibreria que es pot demanar, i després també està a la web de l'editorial, Triangular Edicions, es pot comprar des de la web.
Mm-hmm. I estem acabant el programa. Jo, abans d'acabar, m'agradaria preguntar-vos, Maite, Eva, què li diríeu a qui ens estigui escoltant i que estigui en una situació com aquesta o que l'hagi viscut?
Aquesta és la pregunta, no? Perquè què els hi diríem? Jo els hi diria, no? I és el que pensem amb l'Eva, de que ho diguin en el sentit de que ho comparteixin, de que puguin treure's aquesta part que ens posem nosaltres mateixes, no? D'haver-ho d'amagar i de no compartir-ho i de no dir en veu alta m'està passant això, perquè això és un alliberament molt gran, quan pots fer aquesta part de compartir i acceptar que el que està passant doncs, té a veure amb això, no? amb el que està passant, no? No amb tu, ni amb la culpa, ni amb que jo estic fent alguna cosa malament. No? Això és el que podem dir, també ho podem dir ara, eh? Això també ho volem dir perquè nosaltres ara estem en un altre moment quan estàs al mig de situacions tan doloroses, bueno, és complicat veure-ho més des d'aquesta perspectiva. Però si es pot compartir és diferent, és molt millor.
Des de l'abraçar la situació, no? Aquesta situació tan dolorosa, poder-la abraçar. No? És difícil, eh? Perquè en el fons és tot un dol permanent. No? Estàs en constant dol. Doncs abraçar aquesta situació, permetre's validar aquesta tristesa, validar aquesta ràbia, no? Validar, compartir-la... I en algun moment veurà la llum, sigui des de la maternitat o no, eh? Cada qual el seu procés, però que en algun moment, no? Com qualsevol dol, no? Té una entrada molt fosca, però sempre té una sortida, no? I al final del túnel hi ha la llum, no? Sigui quina sigui.
I el pensar que es pot ser feliç, de totes maneres, no? És com posar el punt, el fer la volta aquí, no? Al final de dir, soc feliç amb el que tinc, amb el que ha vingut, amb el que se n'ha anat i poder pensar des d'aquí que arriba.
Mm-hmm. De totes maneres, el que deia la Maite, eh? Que això ho podem dir-ho ara. Si ens haguessis preguntat fa 7 anys enrere, jo no crec que estigués preparada per haver-te contestat això.
Aquest donar-se temps, no? I respecte a la situació personal, no? Que s'estigui vivint i l'acceptació tant si s'és mare com si no s'és que dieu vosaltres, no? Mm-hmm. Doncs Eva, Maite, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A tu
per convidar-nos.
Que vagi molt i molt bé.
Gràcies.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui, per acabar, la Maite i l'Eva ens proposen la cançó Què vendrà de les As. Escolteu, per què heu escollit aquesta cançó?
Doncs la veritat és una cançó que ens arriba molt per la pròpia lletra, no? El que ens diu la pròpia lletra i també el fet de ser dona, aquesta música tan potent, no? El videoclip està fet a Cuba. Cuba és un país que les dues també ens mou, no? I hem estat, no? I escribe tu camino, no? No, una mica...
I també aquesta part, no?, que diu me pierdo, me encuentro a mi misma y sigo mi camino, no? I què vindrà, com també acceptant el que vindrà. Ens agradava molt per això, també.
Mm-hmm. Doncs amb aquesta cançó ens acomiadem i ens retrobem la setmana vinent a Olot Entén.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Ya me he encontrado y sé que debo continuar. Yeah. aussi sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit, puisque tout cela est bien trop court. J'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Si me pensar, si me pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.